Al matí, amb Raquel García.
I ara us volem donar la benvinguda al nostre Club de les Meravelles. Atenció, perquè, com sempre, la literatura serà la protagonista absoluta.
El Club de les Meravelles.
I ho fem un cop al mes acompanyats, com sempre, de la guionista, de la periodista i també autora de teatre familiar i dinamitzadora de cultura, la sabadellenca Anna Fité. Anna, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Quin goig d'estudi, eh? Els nostres oients no ens poden veure, però tenim un munt de llibres, papers, alumnes de l'escola Nostra Llar, que també participaran avui a la tertúlia, i un munt de prescripcions, de propostes, com sempre, d'experiències lectores, i un aniversari molt especial, Anna.
Sí, em fa molta il·lusió que coincideixi el programa amb el 24 d'octubre, que de fet és una mica trampeta perquè l'aniversari del Jani Rodari va ser ahir, el 23 d'octubre, però clar, hi era diumenge i estàvem tots descansant. No? I aprofitem que avui encara tots els aniversaris tenen cap vuitada per celebrar l'aniversari d'aquest escriptor extraordinari que va néixer fa 102 anys.
102 anys, eh? Hauria estat tingut avui, ahir, el seu aniversari.
Va morir jovenet, amb 50, no va arribar a 60, però viure poc amb un llegat extraordinari, i vaig posar a Instagram el seu llegat extraordinari. Encara ens és un referent i és una delícia. Després farem una mica de repassil·la, no?
Explica'ns algunes dades de la seva vida, no? D'aquest, va ser escriptor, però també periodista, fins i tot, no?
Sí, va ser pedagog, periodista, va ser mestre.
El gran multitasking, que diríem avui dia.
Sí. Era així, devia ser com un avançat, no? Sí. Com totes les persones que han mogut el món de manera positiva. Per mi, el gran valor que té aquest escriptor és que tenia molt clar que per canviar el món, ell venia de la Segona Guerra Mundial, crec que havia perdut el germà, el seu millor amic segur que el va perdre a la guerra, i es plantejava una mica què passava amb l'estupidesa humana, no?, per dir d'alguna manera, i com es podia canviar això. I ell, que tenia molt contacte, perquè era una persona que li agradava molt llegir, li agradava molt el contacte amb els nois i noies, escoltar-los, que això a vegades nosaltres parlem molt i diem què han de fer, com han de ser, què han de llegir, què han de menjar, i ell els escoltava molt, quines eren les seves inquietuds, els seus problemes, la seva manera de veure el món, de veure'ns a nosaltres els adults, no? I va anar moltes vegades a les escoles, perquè això és una mica el tema que ens lligarà avui, no? I feia activitats per desenvolupar la imaginació. Bueno, era un fenomen. Ell va fer de tota aquesta experiència, va fer un llibre que es diu La gramàtica de la fantasia, que encara ara s'utilitza també tots els mestres per activar la imaginació, per jugar amb les paraules. I crec que és això, no?, el que hem de valorar d'ell, a part del llegat literari que ens ha deixat, que és molt divertit i encara funciona molt bé 100 anys després, aquesta filosofia de dir com podem canviar el món a través de la base, no?, des de baix, amb l'educació, amb una nova educació.
Un revolucionari, de les paraules, del mètode, canviant doncs aquest sistema i també doncs cultivant la imaginació de petits i grans. Ara nosaltres el que farem també doncs és de seguida doncs llegir, no?, escoltar un dels fragments, però volies afegir alguna cosa més.
Més que res per lligar això, que com que va fer aquesta gramàtica de fantasia per ensenyar com podíem treballar la imaginació i buscar idees noves, jo he triat aquest fragment que es diu El cel, que en podíem trobar 10.000, però que aquest explica molt bé com podem jugar amb la imaginació per canviar les coses.
Doncs vinga, mirem cap a dalt, ben amunt, al cel, amb la veu de l'Iris i la de Coranda, que són doncs les nenes que han posat veu a aquest fragment escollit per l'Anna Fité.
El cel m'agrada molt, molt, amb la lluna, els estels i tot, però m'agradaria més si el pogués canviar de tant en tant, a la meva manera. Un vespre, per exemple, m'agradaria que hi hagués tres llunes. Una lluna rodona, una lluna quadrada i una lluna triangular. La lluna rodona gira ràpidament al voltant del cel com una pilota. o com l'ull lluminós d'un far. Una altra vespre m'agradaria disposar els estels segons dibuixos que prepararia jo mateixa. Posaria un estel quiet al vell mig del cel i faria que tots els altres giressin al seu voltant. Tothom miraria en l'aire i seria un espectacle molt més bonic que els focs artificials. Després, faria fer una cursa als estels d'un cap a l'altre del cel per veure quin és el més ràpid. En una paraula, no els deixaria mai quiets. M'agradaria també veure en seguici d'estels, 100.000 estels en fila i, a davant de tots, la lluna.
Com una bandera blanca!
Quin regal, quina meravella també doncs, escoltar aquestes veus de l'Iris i l'Ada, no? Posant, doncs, ficcionant aquest fragment. La veritat és que ens ha semblat inspiradora, no? Doncs, aquesta història i que demostra també doncs, aquest llegat, no? Que deixa.
Sí, sí, sí. Aquesta manera que tenia ell de treballar, la imaginació d'anar fent com a associació d'idees, d'anar buscant-hi allò, rizando el rizo, no? I lligat amb això, aquest forma part d'un conte que es diu Contes llars com un somriure, bueno, un recull de contes, no? Uh-huh. Ell en té de molt famosos, que segur que tots reconeixereu, que són els contes per telèfon, el llibre dels parquers, aquests són molt coneguts d'ell, no? Uh-huh. I després, bueno, els contes per telèfon tenen una anècdota molt divertida, que no sé si és llegenda urbana o és de veritat, però era un senyor que era viatjant i que havia de marxar temporadetes i la seva filla, i cada dia explicava un conte a la seva filla. I quan m'havia de marxar deia, no, papa, que jo necessito el conte cada vespre. Diu, no pateixis que trucaré. Però abans per trucar no hi havia mòbils, hi havien
era molt diferent, sí, sí.
I connectar amb unes senyores que amb uns cables passaven la conferència, etc. I diuen que quan el senyor aquest comerciant trucava i demanava per Varese, que és on vivia la filla, les senyoretes de la centraleta interrompien totes les telefonades per escoltar les seves històries.
El conte màgic que explicava la seva filla i també, evidentment, a les telefonistes, eh? Molt bé, doncs ens ha semblat també una molt bona manera de començar doncs, avui aquest club amb aquest petit homenatge a Gianni Rodari. Ara el que fem també doncs, és posar, no?, una mica de sobre la taula diferents notícies, no?, sobre el món de la literatura que no ens hem de perdre. Primer, que posi una mica de sintonia a la nostra Rocío. Vinga, Anna, explica'ns, perquè em sembla que comences amb una exposició, no?
Sí, perquè també a Sabadell, a les biblioteques, han fet una exposició, un recull d'autors, il·lustradors, escriptors il·lustradors sabadellencs. El que passa que fa temps que l'estan muntant i ara ja n'hauríem d'incorporar de nous perquè hi ha tant talent aquí a Sabadell.
Això és molt positiu, que tinguem doncs, tants autors i artistes de la seva, com diuen ells.
De la seva. I aquí, em sembla, en aquesta exposició n'hi ha 23 i la van passar, és itinerant i va passant per totes les biblioteques. I ara el que volíem dir-vos és que de l'1 de setembre el 3 d'octubre serà a la biblioteca de Ponent, però això no quadra.
Ja ha passat, però bueno, que busquin a les biblioteques, trobaran doncs, aquesta guia, més enllà d'aquesta exposició que ja ha finalitzat, on trobaran doncs, diferents autors.
Sí, i a la biblioteca de la Serra està ara, però no sé fins quan. Ja,
que busquin, que googlegin, que serà molt fàcil de trobar en el calendari. I també ens vols explicar que hi ha una autora, no?, sabadellenca, la Sònia Rull, que precisament ha presentat, no?, fa poc un relat, un conte.
Un relat. Sí, fa molta il·lusió perquè és el primer relat que publica, ella està molt il·lusionada i per nosaltres també és un goig incorporar una nova escriptora a Sabadell. Ella fa 15 anys que viu a Sabadell, no va néixer aquí, però ja la podem considerar sabadellenca.
Totalment arrelada ja, després de 15 anys.
Sí, i va presentar un relat que es diu El Deseo per un concurs que es diu L'Antologia Benèfica Juglares de Fantasia. I es deia el DCO i el seu DCO es va complir perquè la van seleccionar entre 17 de 90, 17 van seleccionar el seu, és barrejat d'adults i d'infantil i va guanyar ella amb aquest relat i diu que tots els beneficis de la venda d'aquest llibre són per l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Doncs encara ens agrada més, amb aquest valor afegit, amb aquesta solidaritat d'aquesta autora sabadellenca, que explica'ns una mica, no? Tu has pogut llegir aquest conte?
Jo l'he pogut llegir, però també li vaig demanar amb ella, que vaig pensar que t'agradaria molt sentir-ho de la seva veu, una mica de què anava aquest conte.
Doncs qui millor que la mateixa autora perquè ens posi, no? O que ens faci una radiografia del tema del seu conte.
Jo col·laboro amb l'antologia de juglares de fantasia amb un relat que es diu El Deseo, que és la història de la Sara, una nena que un bon dia està al bosc buscant bolets i es troba una dent de lleó. I fa el que tots fem quan trobem una dent de lleó, formular un desig. El que demana la Sara és poder dormir bé a les nits, perquè la Sara és una nena molt inquieta, el seu cap no para mai, dona moltes voltes a les coses, i això provoca que de vegades li costi agafar el son i pugui descansar bé. Quan demana el seu desig, apareixen unes marietes màgiques que la portaran a un viatge fantàstic fins a arribar al castell dels desitjos complerts. Bé, no us explicaré gaire cosa més del que li passa a la Sara. Senzillament que el més important no és si aconsegueix o no acomplir el seu desig, sinó el viatge que ella inicia per arribar a aconseguir-ho. Perquè en aquest viatge la Sara coneixerà alguns personatges i es trobarà en diferents situacions que esdevindran al final recursos per la Sara per poder dormir bé per la nit. Aquest és un conte explicat per nens, és un conte molt dolç, que flueix molt bé i és ideal per explicar abans d'anar a dormir sota les mantes. Al final el que intentem és que aquest sigui un recurs també pels nens per aconseguir agafar el son i tenir somnis molt dolços. Bona nit!
I bon dia, perquè encara som al matí. M'ha encantat, La veritat és que fa molt bona pinta, Anna.
Sí, i saps què trobo? Que ella té una veu molt dolça, també, per explicar contes, Sí. Gairebé que li hauríem de demanar.
Jo crec que sí, que demanarem també que ens faci una de les seves prescripcions. I, escolta, tu també, m'ha fet gràcia, Anna, escoltar això, no?, que es van trobar, una dent de lleó, no?
Sí.
Encara es fa, això?
Sí. Encara, jo bufo, encara.
Encara
quan
bufes,
trobo,
no, tu?
Sí, per si vull dir, mira, saps? No hi perdem res.
Doncs després preguntarem també als alumnes de l'escola Nostra Llar si encara mantenen aquest costum, que m'ha fet gràcia, Ha sigut com fer una mica un viatge en el temps i recuperar, amb nostàlgia, no?
Tu no ho fas, de bufar?
Sí, però
no
ara
gaire,
no en trobo,
no
saps?
Gaire.
És que crec que ara no en trobo gaires. Seguim amb més notícies. Una molt positiva, que t'afecta també molt, Anna Fiter. I és que el musical del Caputxet Verd està sent un èxit,
Ha sigut un regalàs d'aquesta companyia, dels Pangolinets, perquè està molt ben fet. La veritat és que jo només tinc el mèrit d'haver escrit el conte en el qual s'ha inspirat.
Només diu. Hem de dir que aquesta proposta musical, recordem, el Caputxet va ser, és on el guió i la direcció és d'en Xavi Clapés, però s'ha basat en una idea, en un conte teu original, que vas fer això, no? Donar-li la volta a aquest clàssic, a la Caputxeta Vermella, i fer una proposta també diferent, no? I ell ha fet una adaptació.
Sí, a ell li va agradar molt aquesta idea. Ell encara li ha donat una volta més i ha transformat el llobató en una llobatona, la qual cosa els hi dona molt joc perquè és petit format, només són dos actors, només són dos actors, que són grandiosos, han fet una música molt maca, hi ha 4 o 5 cançons, i una escenografia aparentment senzilla però molt efectiva. Vull dir, és allò rodó. Ho dic jo perquè el mèrit és seu, vull dir que no hi hem intervingut, i a més perquè les crítiques són superbones, que hem exhaurit entrades des del primer dia, hem hagut de fer passes extres, i això ells diuen que va per llarg, i jo estic molt emocionada.
Sí, perquè de moment tenim tot el temps del món, tot el mes de novembre, per anar a veure a la sala Pangolí el Caputxet Verd, aquest musical que no us deixarà indiferent, a més amb aquest ADN sabadellenc que tant ens agrada. I després també, com sempre, sempre, a nosaltres ens agrada fer les prescripcions literàries d'algun VIP, sabadellenc o sabadellenca, no?
Sí, i en aquest cas tenim l'Anna Vidal, que és la presidenta de la Joventut de la Faràndula, i que ja sabeu que aquest any van tenir l'honor de fer el pregó de Sabadell ens ha fet il·lusió saber com va entrar ella en el món de la literatura infantil.
De petita, a mi m'agradava molt llegir. No sé ben bé quan vaig començar. El que sí puc dir és que quan a casa no em trobaven, segur que estava tancada a l'habitació darrere un llibre. I m'absorbia completament. Què llegia? Doncs el que es portava a aquella època, no? M'havien passat molt totes les aventures de los cinco, les Torres de Malori. També llegia molt en català, doncs a casa teníem... El meu pare llegia molt, ens inculcava molt el català, teníem una biblioteca brutal d'estanteries plenes de llibres. Llegíem també el que es portava, que era Folch i Torres, totes les aventures de Folch i Torres. I com que des de sempre hem estat vinculades, he estat vinculada en el món del teatre infantil i juvenil, doncs llegíem molt teatre, també moltes hores de teatre infantils i d'adults també. Al fer-me gran, doncs, i treballar i fer altres coses, no he llegit tant. De petita llegia molt, molt més. I ara que ja no treballo, que ja estic jubilada, doncs m'he tornat a aficionar a la lectura, no? I sí, m'agrada molt llegir. M'agrada molt llegir molts tipus de novel·la, no? O de novel·la tan històrica. També m'agrada molt la policíaca, la novel·la negra. Bé, llegeixo bastant de tot.
Moltíssimes gràcies també, no?, per compartir la seva experiència, l'Anna. La veritat és que m'ha fet gràcia, com anava explicant, com ha anat guanyant o perdent l'hàbit lector, no?, amb els pas dels anys, perquè a vegades és això, no? Posem excuses, també, sí. Anna, de que no tenim temps.
No, perquè de vegades quan en tens tant overbooking de feina i de preocupacions, a mi em passa al revés, que és el meu moment, és com el que fa un jacuzzi o fa un massatge, no? És el moment de desconnexió.
De tenir un respir, no?, per tu, i també aquella serenor, no?, aquella tranquil·litat. Nosaltres des d'aquí recomanem als nostres oients que ja està bé que mirin les pantalles, però també que obrin els llibres,
És el millor, Ara, després d'aquí una mica, que ens explicaran aquests companys que han vingut del nostre llar, veurem com és de bo llegir.
Perquè avui també farem una entrevista amb un escriptor molt especial, que avui també fa un club de lectura a la llar del llibre. Explica'ns qui és, en Lluís Prats.
En Lluís Prats, és un escriptor que a mi m'agrada moltíssim perquè té una gran producció literària, d'allò que dius, no sé quin triar, no?, perquè tots et criden l'atenció i tots t'agraden. I tindrem aquesta sort, i l'hem triat perquè, com que una mica el tema de l'experiència al mes, no?, que fem en aquesta secció, avui està relacionada amb les visites dels autors a les aules, doncs pensava que lligava molt, perquè ell segur que té molta experiència amb això i ens pot explicar anècdotes i el seu punt de vista.
Seguim, doncs, apostant, descobrint diferents propostes i experiències lectores, com sempre acompanyats de l'Anna Fiter, que avui, doncs, clar, ens vols presentar també, doncs, els següents convidats.
Sí, perquè avui l'experiència del mes serà... lligat amb el Jani Rodari, que s'anava molt a visitar les escoles, es diu un programa que té la Institució de les Lletres Catalanes que es diu Autors a les Aules. I ho dic avui perquè s'acaba el termini per presentar les sol·licituds el 31 d'octubre i a les escoles de Sabadell que estigueu escoltant, teniu temps encara per sol·licitar-ho, perquè és molt interessant que et vingui un autor, i pels autors també és molt interessant tenir el contacte directe amb els lectors, no?
I què han de fer llavors? O sigui, tenen marge fins al 31 d'octubre les escoles per reclamar, per demanar, no?
Sí, sol·licitar.
Aquesta col·laboració amb diferents autors.
Exacte. Has d'haver llegit el seu llibre, oi? I demanes, i llavors ells el reparteixen una mica. Ells, vull dir, la Institució de les Lletres Catalanes.
Clar, tindran tot un catàleg d'autors i autores, sí. I llavors doncs, posen, fan aquesta tasca, no? De crear aquesta xarxa entre les escoles i els autors.
Val molt la pena. Hi ha altres vies que també les editorials de vegades et faciliten. Si compres els seus llibres, després també et porten l'autor. Vull dir que hi ha moltes maneres de que vingui l'autor a l'escola. Però aquí el que tenim avui, no, Raquel, que ens fa molta il·lusió, són tres tertulians que venen de l'escola Nostra Llar i que són l'Angie, que fa quart.
Hola, Angie, bon dia.
Hola.
Quants anys tens?
8, 9.
9 anys, ui!
Que fa poc els has fet. Fa poc els has fet. Que encara
no, el 6 d'agost el vaig fer.
Vale. L'Eneco?
Hola.
Hola. Quin curs fas?
6è.
Molt bé.
I quants anys tens?
11.
11 anys. Ui, això, mira, és com quan ens fem grans, que ens posem menys quan som petits, també van una mica despistats.
Com que portes tot un any dient el número, no? Després, quan canvies, has d'anar acostumant. I la...
Manuela. De 6è i tinc 11 anys.
Molt bé.
Mira, tenim de totes les edats, eh?
Doncs fetes les presentacions, primer d'entrada, m'agradaria que ens expliquessin aquests alumnes, no? Si també doncs, tenen aquestes experiències, no? Amb diferents autors. A l'escola a vegades teniu visites d'escriptors i escriptores que us expliquen la seva vivència?
Sí. A tercer vaig tindre un que estava fent, o sigui... estàvem investigant Sabadell, no? Llavors, sí. Però ens va venir.
No seria el David Vila i Ros?
Sí, crec que sí.
Home, és que clar, si parles d'un escriptor i de descobrir, no?, sabadellenquismes, en David, la veritat és que és tot un expert. Què et va semblar aquesta proposta?
Va ser molt guai, la veritat.
Perquè després fins i tot vau fer una ruta, no?, amb ell?
Sí, això sí. Hi ha un lloc que ara mateix no me'n recordo, que em va agradar molt.
Clar, però suposo que és molt, molt divertit també, Angie, el fet de sortir de l'aula, no?, també de classe, i fer doncs aquestes rutes, o que vingui doncs un escriptor, no?, i trencar també una mica amb la dinàmica, no?, del dia a dia de l'escola.
Sí, això és molt guai.
I la resta, què en penseu? Eneco.
Nosaltres no n'hem tingut, però pot estar guai.
Perquè nosaltres sí que hem treballat alguns escriptors o poetes i sí que hem estat llegint llibres a l'escola, però nosaltres de venir a visitar-nos no, però sí que hem treballat bastants escriptors importants.
Doncs aquí teniu un deute, eh? Hauran de venir també els autors. Suposo que, clar, també amb la pandèmia, no? Em van dient les professores que les tenim també aquí a l'estudi. Clar, això ens ha trastocat a tots i totes, eh? Una mica les dinàmiques, però ara, afortunadament, sembla que tornem a recuperar doncs a aquesta tradició, eh? De fer doncs aquestes sortides i aquestes activitats.
Aquesta normalitat. Escolta, que m'ha cridat l'atenció això que has dit d'escriptors i poetes. Per exemple, algun poeta que tu haguessis descobert, que t'hagués quedat amb ganes de llegir-ne més?
Buah, ara mateix no me'n recordo perquè vam fer bastants i amb la Maribel, que és una professora que tenim aquí, també, sobretot amb ella, llegia molts llibres de poemes o, per exemple, per Sant Jordi, llibres de Sant Jordi o coses d'aquestes.
I t'agrada llegir, Manuela?
Sí, a mi m'agrada bastant llegir.
Quin tipus de llibre?
Bueno, a mi m'agrada de tot, una mica de tot. He llegit llibres de por, de comèdia, de drama, de tot.
Un llibre que ens vulguis recomanar?
Bueno, ara mateix m'estic llegint un que es diu La mecànica del cor, que va, bueno, doncs, d'un nen que quan era més petit, com el seu cor no funcionava, i li van haver de posar un rellotge. I, bueno, va sofrir a l'escola, va patir bullying, i s'ha enamorat d'una dona, i ha de, l'ha de com aconseguir, per dir-ho així.
També és un tema, no?, molt que us afecta, no?, l'assetjament escolar. Suposo que també, no sé si t'agrada descobrir històries, no?, que t'interpel·lin, que t'arribin, no?, que potser empatitzis amb els protagonistes, o al contrari, t'agraden històries molt diferents, d'universos més màgics, més de ficció.
Jo crec que tots estem d'acord en que normalment a la classe hi ha molta diversitat, però normalment ens agraden més de llibres amb els que puguem empatitzar i aprendre.
La resta, a veure.
Doncs jo ara fa un, un any o dos em vaig llegir un que estava molt bé, que són 12 llibres, és una col·lecció, i que es diu Males Bèsties, que va... que
m'agrada el títol, ja és tota una declaració d'intencions.
Que són unes bèsties, que hi ha una piranya, un llop, i una serp, i més coses, i que va que, com són animals perillosos, tothom es queda com que... que no...
amb aquesta etiqueta, no? Sí, que hem de mantenir distàncies, que ja tenen, no?, tots uns valors, unes connotacions negatives.
Sí, però no són així i es volen acostar als humans per fer amics i no els deixen els humans.
És com una manera també de veure-ho des de l'altre punt de vista, no?
Clar.
Que tenen l'etiqueta posada i ja els hi fas una cosa negativa. Aquest devia ser molt maco.
Sí.
Com ens agrada, posar etiquetes sempre. Oh, i hem de canviar també doncs, aquesta mirada.
Aquesta mirada, exacte.
I tens biblioteca? Tens potser un racó amb llibres a l'aula? Explica'ns, Eneko, una mica. Estan a la teva disposició, llibres i lectures?
Doncs fa un mes vam anar a la biblioteca del col·le i a la classe som 27 i vam anar a buscar un llibre per si ens acabem un... que tinguem un altre a la classe per poder-nos llegir. I quan un s'acaba un llibre, que no en té al calaix o algú, en té allà.
Sí. O sigui, no hi ha excusa, eh?
No,
això és molt interessant, sempre, perquè això és veritat, quan acabes un llibre et queda com un buit, una sensació de, i ara què, no? Amb quina història continuaré? Tu, en el teu cas, per exemple, Eneko, com tries, no? Després agafar un nou llibre, no? No sé si et deixes aconsellar per la mestra, per amics, per la responsable de la biblioteca, per la portada, potser.
Sí, a vegades... De tots aquests, els amics em diuen i jo els agafo o miro la portada i m'agrada, llegeixo la contraportada i si té bona pinta, doncs me'l quedo.
Això que has dit de llegeixo la contraportada, abans que hem escoltat una mica la sinopsis de la Sònia Rull, t'agrada saber de què va o us estimeu més no saber res i que us vagi sorprenent la història?
Bueno, el tros que miro la...
Digues.
El tros que miro la...
El resumet de darrere.
Sí, doncs ja sé de què va perquè ja me l'he llegit, però després, quan miro la portada, ja m'imagino alguna cosa i no vull fer spoiler i no veure allò de darrere.
Molt bé. I en el teu cas, Angie, explica'ns també, no?
M'estic llegint un llibre que es diu El bosc que parla, que és de Geronimo Stilton, l'únic que no surt de Geronimo Stilton, que va d'aventures d'uns elfs, i me l'estic llegint i m'està interessant molt.
I t'està agradant?
Sí, molt.
I per què creieu que els adults tenim sempre tantes ganes, no?, i tant d'interès en què els nens i nenes llegiu?
Home, doncs, perquè potser per als adults un llibre, en un llibre pot veure molts significats importants o moltes coses, no? Que els nens, ara quan són petits, no podem veure. I potser per ells un llibre pot ser
millor que desconnectar de les pantalles i tot això, dels mòbils...
Clar. I us agrada perquè suposo que també us exigeix imaginar... No?
Sí.
A través de les paraules, no?, i la vostra imaginació aneu creant doncs, aquells escenaris, no?, aquelles històries que us expliquen els autors. Això, per exemple, no passa, no?, amb els videojocs o amb les pel·lícules. No?
Doncs sí, és veritat el que dius, que és com una aventura quan et llegeixes un llibre perquè tu te l'imagines al cap, però potser el que escriu el llibre se l'imagina d'una altra forma. I doncs opinem diferent.
Ho veus diferent, però en canvi la seva història et porta que tu puguis desenvolupar aquestes imatges.
És el mateix, però pensa en una altra història.
Compartiu. Mm-hmm. Mm.
Doncs nosaltres afegim ara en aquesta aventura literària també doncs, el protagonista d'avui, l'escriptor Lluís Prats. Explica'ns una mica, posa'ns en situació abans de saludar el protagonista, perquè també és professor.
També és professor. És avui, com que estem fent, Lluís, el tema d'avui, aprofitant que hi era l'aniversari del Jani Rodari, hem tractat una mica el tema dels autors a les aules, perquè ell ja saps que anava a totes les escoles que podia per tenir contacte amb l'alumnat i escoltar i parlar amb ells, no? I jo vaig pensar, bueno, vam estar pensant que el Lluís Prats, a part que ens feia molta il·lusió de tenir-te aquí de convidat, complies una mica els dos requisits, perquè eres autor i eres professor. O sigui, jo penso que és un autor diari en el col·legi, no? I que ens podia interessar molt escoltar la teva experiència d'aquestes activitats de visites a les aules. I ara ell és professor de geografia i d'història, oi? Amb alumnes d'ESO i de batxillerat. I va començar la seva trajectòria literària de literatura infantil i juvenil l'any 2006 amb la novel·la El laboratorio secreto, publicada per Bambú, i amb aquesta editorial també l'any següent vas publicar El llibre azul, i a partir d'aquí ha seguit ja amb una llarga i reconegudíssima trajectòria de literatura infantil i juvenil, reconeguda per moltíssims incontables lectors de tot arreu, traduccions que tens a moltes llengües també, i premis que han avalat aquesta trajectòria. I la pregunta seria... Bueno,
saludem, no? Lluís, bon dia i benvingut a aquest club fantàstic.
Bon dia.
En diem el Club de les Meravelles, perquè és una secció dintre del programa que fa la Raquel cada matí, que es diu El Matí.
Som molt originals. I la veritat és que ens agrada molt tenir sempre doncs, la possibilitat d'entrevistar a un escriptor, i més tenint uns convidats de luxe, perquè clar, hem de dir que avui el Lluís participa des de la distància, conversem amb ell per Skype, però a l'estudi tenim també doncs, alumnes, que Lluís també et faran preguntes, no només l'Anna i jo, o sigui que suposo que t'atreveixes, no?, amb aquest repte.
Sí, cap problema.
Ja estàs acostumat, no?, a anar a les escoles i que et preguntin de tot,
Exacte, sí.
Què t'aporta, també, el fet d'anar a les escoles i tenir, doncs, aquest intercanvi, no?, amb aquests petits lectors? Veure com arriben les teves propostes, també, no?, als lectors?
Jo crec que el punt més interessant per mi és això que deies de la interacció directa amb els lectors. O sigui, jo fa molts anys que dono classe, en el qual conec bastant bé el personal al qual em dirigeixo, però veure una mica el feedback que tenen amb tu, el que els interessa, el que els agrada més, el que els emociona, el fet de poder estar amb ells, també ells reben una mica com un previ, no?, que per ells pot ser una persona coneguda i això, i veuen que és una persona de carn i ossos, normal i corrent, i que tampoc se n'ha de fer un gra massa de tot plegat.
Estaves parlant d'això, jo vaig pensar, home, té una, diguéssim, una mina d'idees, de personatges, no?, amb el teu dia a dia envoltat de nois
sí,
i noies.
Sí, jo els dic als meus alumnes molt sovint que són una font constant d'inspiració. Ah, vull dir, i després per fer broma els dic que sobretot per novel·les de terror. És un bromes que faig, però sí, la veritat és que està dia a dia clar, el vocabulari que fan servir, les coses que passen, el que viuen, el que t'expliquen, és una font inesgotable que algunes coses les farà servir i d'altres no, o moltes es quedaran, diguéssim, a la memòria i el i ja sortiran expressions, coses que han passat, anècdotes, és molt, la vida en un col·le o amb gent jove és riquíssima, i sobretot quan tens 200-300 alumnes i amb els que tens més o menys bon rotllo amb molts d'ells, doncs t'arriben moltes coses que nodreixen, diguéssim, la teva imaginació d'escriptor, que fa servir molt del calaix que tens de records, de memòries, i això és una font inesgotable.
Suposo que és un bescanvi, no?, allò d'un win-win, perquè tu tens aquesta font d'inspiració molt a l'abast, però suposo que per ells també és molt interessant, no?, per als alumnes, rebre aquestes visites, fins i tot no sé si acabaràs despertant alguna vocació.
Sí, de fet, molts nens, quan vas a l'escola, sempre n'hi ha un o dos que al final et pregunten, escolti, jo vull ser escriptor, quin consell ens dona, etc. Això passa molt sovint. Però jo, sobretot, que pels nens és una mica un premi, no? Veure una cosa que ells els ha posat un esforç de lectura, de comprensió, etc. I després tu vas allà doncs, a resoldre'ls els dubtes o a satisfer la curiositat de veure qui ha escrit això o allò. I per ells doncs, és un dia una mica festiu poder accedir a la persona que els hi ha produït aquella cosa que els hi haurà agradat més o menys.
Escolta, nosaltres tenim preguntes per fer-te, però és que també tenim aquí aquests tertulians que jo crec que sí, pot ser també molt interessant saber el que et volen preguntar. Passem la paraula. Que
vinga, a veure, qui vol començar? Va, la Manuela, que té algunes preguntes.
Jo volia preguntar si t'agrada fer visites escolars a les escoles.
Sí, tu de quin col·le ets, tu, Manuela?
Som de l'escola Nostra Llar. Jo ara mateix estic a 6è.
A 6è, va. Sí, la veritat és que és molt divertit anar a les escoles, perquè, ja, és el que deia abans, veus que hi ha molta il·lusió per conèixer aquella persona de la qual han llegit un llibre i la gent ho agraeix molt, fan preguntes molt interessants, preguntes del que fa un escriptor, deixa de fer un escriptor, de com viu, de què pensa, de com s'inspira, de quines coses el motiven, etcètera. Jo m'ho passo molt bé en escoles. No vaig a totes les que podria, perquè tinc una altra feina i he de complir, però sempre que puc m'escapo, i unes tardes o això, doncs procuro anar molt tot el que puc a les escoles, no? I a vegades ho faig online, com ara mateix.
Molt bé. Escolta, l'Eneco també té una pregunta per fer-te, que és la teva pròpia,
Sí. Com comences un llibre?
Molt bona pregunta. Comences un llibre sense saber exactament on vas. O sigui, tens algunes idees, agafes unes paraules, poses idees en un paper en brut, abans serà una frase, i a poc vas construint un esquelet que després ja l'ompliràs. Però, de fet, per mi l'escriptura té tres fases. Una, la d'agafar idees, molt important, de les més importants. La segona, que és la d'escriure, quan ja tens l'esquelet, que és anar omplint allò, que no és la més important. I després ve la tercera, que és ja corregir tot el que has escrit, millorar-ho, polir-ho. Per mi les més importants són la primera i la tercera.
Perquè,
jo sempre dic, perdona?
Perquè ets molt d'escriure i reescriure, Lluís?
Molt.
Clar.
Quan escriu una novel·la, després la puc reescriure fàcilment 15 o 20 vegades. O sigui, de dalt a baix, tatxant, torno a imprimir, corregeixo, poleixo, canvio coses, i quan ja veig que la vegada que fa 15 o 20 ja no retoco gairebé res, dic, bueno, jo ara mateix ja no ho puc fer millor i ja la dono per ben feta. No produeixo molt, és veritat, tampoc tinc massa temps, però sí que procuro que el producte que jo faig doncs, estigui el millor que jo puc fer en aquells moments.
Clar,
sí, perquè reescric molt.
Això és una pregunta que jo també faig molt. De dir, quan consideres que ja no necessita una següent revisió? O sigui, quan l'editorial et diu prou, ja m'ho has d'enviar demà, o quan tu veus que realment has fet totes les restriccions que calien.
Que dius, ja prou, no?
Sí.
Suposo que arriba un moment que has de dir ja prou, perquè si no mai s'acabaria, no?
És molt difícil. Perquè ho tornes a llegir i veus encara alguna frase, alguna paraula que pots canviar.
Sempre hi ha coses que no et satisfan del tot o que les milloraries, però és el que diu l'Anna, hi ha un punt en què dius, bueno, ja està, perquè si no em passaria 6 anys amb això i tampoc és plan. Estem parlant de novel·les que impreses i editades deuen tenir 120, 130, 150 pàgines, vull dir que són hores de feina, perquè us feu una idea, per cada pàgina escrita jo li puc haver dedicat 3 o 4 hores en aquella pàgina mínim, per una pàgina.
Imagineu-vos, us pensàveu que es dedicava tant de temps?
Bueno.
Sí, no? Quan us demanen potser fer alguna redacció a l'escola també requereix el seu temps, no?
Perquè una cosa sigui bona, com més hi has dedicat, oi? Segur que més bon resultat dona.
I tant.
Angie, vols fer alguna pregunta?
D'on treus les històries?
Les idees.
A veure, les històries moltes vegades estan a dintre teu i són una combinació de coses que has viscut, que t'han explicat, pel·lícules que has vist, llibres que has llegit, molt important. I a partir de tot això, quan el cap es posa, diguéssim, en mode creatiu, intentes apretar el cervell i dir, bueno, aviam si surt d'aquí una goteta que té, que es pot convertir en una novel·la. I això és molt important, i has de dedicar temps, és un esforç de pensar intel·lectual important. I a mesura que vaig escrivint, jo faig una cosa que m'inspira molt, que és escoltar bandes sonores que estiguin més o menys relacionades, bandes sonores de pel·lis, amb el tipus de història que estic escrivint. Jo què sé, si escrivís una història melancòlica o això, doncs em posaria, què sé, pel·lícules o bandes sonores melancòliques, o si és d'acció, doncs posaria altres bandes sonores, i d'alguna manera allò em reactiva a mi records, experiències, coses que he llegit d'aquell tipus de gènere que estic escrivint en aquell moment.
Superinteressant això, eh? Per motivar-se, per... Sí, el Eneko també té una altra pregunta.
Quina és la teva paraula preferida?
La meva paraula preferida, sens dubte, amistat. Aquesta és la meva paraula preferida, amistat. L'amistat és una manera de l'amor, però vull dir amistat, família, fraternitat... Totes aquestes paraules són una mica venen del mateix, de l'amor. De fet, amistat i amor comencen igual. Jo crec que és molt important, amistat.
Et costa molt trobar un títol?
No, la veritat és que els títols en costen poc. A vegades el títol canvia, al llarg de la novel·la. Per exemple, jo la novel·la més coneguda que he escrit a nivell, diguéssim, de tot el món, al principi no es deia com es titulava, que és Hachiko, sinó que es titulava Les solemnes promeses del professor Eiseguro Ueno, que era l'amo del gosset. Jo la m'han dit, escolta, ens sembla que és un pèl llarg aquest títol, llavors el vam escurçar. Vam posar una cosa més comercial, vull dir que les novel·les, el títol va canviant. A vegades el trobes de seguida, a vegades a meitat o a final de la novel·la.
T'agraden els títols llargs? Ara m'has fet pensar en l'Atzi, el noi que parlava amb els elefants, oi?
Sí. Aquesta estava molt clar, el títol, des del principi, sí.
I t'han fet alguna crítica o pregunta rara que t'hagi disgustat?
No, perquè la gent és lliure de preguntar el que vulgui. El que passa és que a vegades incòmodes no, a vegades et pregunten coses personals, de què fa, o si tens un fill, o si tens fill, o si fas això, o si fas allò, però no són preguntes incòmodes de contestar. Mai m'he trobat amb el cas, no.
Mm-hmm. Angie?
Quin llibre t'ha fet més feliç d'escriure?
Tots, d'alguna forma, perquè d'alguna forma tots els meus llibres, home, hi he dedicat moltes hores, els he fet el millor que he pogut, són una mica fills meus els llibres que he fet, amb el qual tots me'ls estimo igual. Et puc dir quin s'ha publicat més, quin s'ha traduït a més idiomes, però tots me'ls estimo bastant igual els llibres que he escrit.
Quin s'ha traduït a més idiomes?
El Hachiko. Hachiko s'ha traduït 14 o 15 idiomes.
L'Eneko té més preguntes, digues.
Quin va ser el primer llibre que et va enganxar a la lectura quan eres petit?
Molt fàcil de respondre, perquè jo estava a tercer de primària i és un llibre que es titula El zoo d'en Pitus. Va guanyar el segon premi Folk i Torres, que és el premi més vell que té Catalunya. Doncs aquest llibre em va impactar moltíssim quan tenia 8 o 9 anys.
Mm-hmm. Demà tindrem aquí a Sabadell en persona en el Club de Literatura Infantil i Juvenil per Adults que fem amb l'Art del Llibre i llegirem, bueno, hem llegit la petita coral de la senyoreta Collignon i d'alguna manera també té aquest aire, no?, d'anar sumant els recursos que poden semblar petits, insignificants de cadascú, però amb això crees un resultat extraordinari, no? No té res a veure, amb els ampitus, però vull dir que són aquestes històries que els lectors, quan són petits, ens agraden molt, no? Perquè són històries fetes des del nostre món, des del món de l'escola i des del nostre barri, i bueno, ja en parlarem demà, però també convidem els que vulguin participar de poder escoltar el Lluís Prats parlant d'aquest llibre. Demà a les 7 a la llar.
Doncs una oportunitat única, a la llar del llibre, doncs, per gaudir, per fer més preguntes i compartir també lectura amb el Lluís Prat. L'Eneko vol fer un apunt. Digues.
Com et vas sentir quan vas fer el teu primer llibre?
Doncs quan el veus publicat és bastant increïble perquè no t'ho esperes, és una gran sorpresa. Dius, ostres, això ho he fet jo, això ho han publicat, això ho vendran a les llibreries i fa molta il·lusió. Els altres també, però ja no és com la primera vegada. La primera vegada és molt especial.
Mm. Escolta, i quan, abans que m'has explicat que havies començat amb aquest llibre de Laboratorio Secreto, què et va fer de cantar cap a la literatura infantil i juvenil?
Jo suposo que el coneixement que tenia de gent de partir de 5a i 6a de primària, perquè he treballat molts anys a partir d'aquestes edats i després amb adolescents. Llavors, el conèixer la gent bastant bé, el públic, em va animar a saber el vocabulari que tenia, les històries que més o menys els hi podien interessar.
Doncs acabem amb la pregunta també de l'Angie.
Quin va ser el primer llibre que et va enganxar a la lectura?
Ah, que ho acaba de dir.
Doncs em va enganxar molt, com us he dit, el Zoo d'en Pitus, però també em van enganxar moltíssim les obres de Tolkien. Mm. Perquè era un mònim... Tolkien, Ende i Roald Dahl, diguéssim, per gent jove, són els meus escriptors de capçalera.
Doncs jo crec que avui hem posat moltes prescripcions, moltes experiències lectores i molts títols, no?, en aquest especial, en aquest Club de les Meravelles. Lluís, moltíssimes gràcies per doncs, acompanyar-nos, per explicar-nos també doncs, una mica la teva trajectòria. Anna, anem acabant?
Sí, a mi bueno, m'agradaria acabar amb una frase llegida per tu del Gianni Rodari.
Doncs acabem amb una reflexió de Gianni Rodari que recomanava i animava sempre a tothom a jugar amb les paraules, a fer-ne ús total, sempre amb un somriure. I deia, no perquè tothom sigui artista, sinó perquè ningú sigui esclau. Així que nosaltres ens hi sumem perquè les paraules tenen això, aquest poder transformador que ens allibera i que ens fa viatjar a diferents mons. Anna Fiter, gràcies, moltíssimes gràcies,
moltíssimes gràcies
per omplir també doncs, l'estudi de Sabadell, com sempre, amb aquests petits lectors i amb propostes tan interessants.
Moltíssimes gràcies als tres tertulians de nostra llar. Molt bé, em sembla que els fitxarem.
Molt bé, jo crec que els fitxaríem, l'Angi, l'Eneco i la Manuela. Jo crec que si no volen ser escriptors, periodistes, podrien ser-ho, perquè déu-n'hi-do les preguntes, hem de dir que a més ens ha fet molta il·lusió doncs, que participin, perquè aquesta casa, Ràdio Sabadell, doncs, aquest edifici, va ser la primera seu de l'escola Nostra Llar i també volíem tancar doncs, aquesta secció amb aquest petit apunt. Moltíssimes
gràcies. Moltíssimes gràcies, Lluís Prats, d'haver-nos acompanyat.
Exacte, per haver-nos acompanyat i sobretot per les hores de lectura que has ofert a molts lectors i a tots vosaltres. Us recomanem que teniu doncs, aquesta oportunitat demà a 8:15 del vespre a la Llar del Llibre.
Vinga, adéu.
Adéu.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:15 fins 1:00 del migdia.